preguntes per somiar.
Molt bona nit, nois i noies, com esteu? Benvinguts a Contes per somiar, ja tornem a ser aquí. Avui tenim un programa molt i molt especial, us explico. A Sant Celoni tenim una escola d'adults i en aquesta escola d'adults hi ha un grup de gent de diferents països que tots venen a estudiar català. Doncs tota aquesta gent han escrit contes i els han enviat a un concurs que es diu Podcast de Contes del Món. Doncs mireu quines coses que un dels contes, que es diu Les Tres Capsetes, va ser seleccionat i al final va guanyar el concurs. Però mireu, de 132 contes que es van presentar en aquesta cinquena edició, aquest conte va ser el guanyador. Es va fer una votació a través de les xarxes socials, tot això del Facebook i el Twitter, tot això que tenen els pares, ja sabeu. Doncs va votar molta gent i al final va guanyar el conte d'aquí de Sant Celoni, el conte Les Tres Capsetes. Espero que us agradin moltíssim i des d'aquí animem a tot aquest grup de gent de l'Escola d'Adults de Sant Celoni, doncs que continuï escrivint contes i que, sisplau, ens els faci arribar. Nosaltres estarem encantadíssims de llegir-los i estarem encantadíssims de que si ells volen venir aquí a la ràdio a gravar-los i explicar-los ells, els estarem esperant. O sigui que espero que us agradi el programa d'avui.
Les Tres Capsetes. La Meritxell no era una nena molt alegre que diguéssim. De fet, quan sortia del col·legi es quedava tota sola jugant al sorrar. Darrerament havia dedicat la seva atenció a una dona gran que com cada tarda estava asseguda al parc, al mateix lloc de sempre, donant menjar als ocells que tenia per tot arreu. Aquella tarda, i sense saber per què, la Meritxell va aixecar-se i va plantar-se davant d'aquella dona.
Què fas totes les tardes aquí, tota sola asseguda al mateix lloc?
Em sembla que el mateix que tu. Deixa que passi el temps.
És que no tens res a fer? No tens ningú que t'estime amb qui està?
Doncs, com estic sola ho tinc tot fet, sí que tinc gens que m'estima, però uns se n'han anat cap al cel i altres tenen massa coses a fer. I tu, què fas aquí sola?
Estic esperant que la meva mare vingui a recollir-me algun dia, però mai te tenc de venir i em toca tornar sola a casa. Crec que no m'estima.
No diguis això, nina. La teva mare és una dona molt afinada i treballa molt per poder donar-te el millor.
Sí, és clar, ja ho sé. Ella sempre diu el mateix.
I va anar-se'n fins a casa seva amb el cap cot. Quan va arribar la seva mare ja l'estava esperant.
Ostres, nena, ja era hora que arribessis. Saps que he d'anar molt lluny a comprar el pa i que no tenim cotxe i encara de recollir el jardí. Mare meva, tot el dia corrents.
La Meritxell va dirigir la seva mirada fins al tió que estava quiet al racó de la sala d'estar i va seure al seu costat.
Ara et porto una galeta, tió, a veure si portes un bon regal, amic meu.
Al dia següent, la Meritxell es dirigia a parlar amb la seva nova amiga a la sortida del col·legi, quan va aixecar el cap i va veure la seva mare.
Meritxell, Meritxell, sóc aquí, filla. No creuràs el que m'ha passat avui. Quan em disposava a sortir a comprar el pa, a l'obrir la porta, m'he trobat penjat al cancell i el jardí estava tot endreçat. Així que, de cop i volta, m'ha sobrat molt de temps i he pogut venir a recollir-te. Estàs contenta, filla?
Molt, molt, molt contenta, mare.
I va girar el cap per acomiadar-se de la dona gran.
Adiós, Meritxell. Fins demà.
Fins demà.
Li va respondre la nena mentre agafava molt fort la mà de la seva mare. Ningú ho sabia, però qui havia anat a comprar el pa a la mare de la Meritxell i havia recollit el jardí?
Qui és aquesta dona, filla?
És la meva nova amiga. Encara no sé com es diu, però està sola i m'agrada parlar amb ella.
La mare de la Meritxell ja no estava sempre enfadada com abans. Ara tenia temps per jugar amb la Meritxell i deixar-la plena de petons i abraçades.
De veritat que està sola? Per què no li dius que vingui a sopar a casa a nosaltres? Avui és Nadal i farem cagar el tio. Així ens podrà ajudar.
Aquella nit van sopar molt animades, sense parar d'explicar històries i riure totes plegades.
Bé, ha arribat l'hora de fer cagar el tio.
Caga, tio, avellana i torró. Si no vols cagar, et donarem un cop de bastó. Sí, senyor.
I van treure la flassada de sobre del tio. I què van trobar? Doncs a sota hi havia tres capsetes molt petites, però que tenien els regals més grans del món i cadascuna portava un nom. La dona vella va ser la primera en obrir la seva capseta. Aquesta estava plena d'amistat, la que li havia regalat la Meritxell, que li feia tanta companyia i l'escoltava cada dia. Després va arribar el torn de la mare. La seva capseta estava plena de temps. el que li havia regalat la dona gran, que li havia ajudat en les feines de casa perquè pogués estar amb la seva filla. Per últim, la Marichelle va obrir la seva capseta i es va trobar amb tota l'estima del món, que ara li podia demostrar la seva mare. I aquesta va ser una de les nits més felices de les seves vides.
El plat d'or. Hi havia una vegada un home bé que era pobre i no tenia res per menjar. Vivia amb la seva família en una casa del poble. Un dia va sortir a passejar a fora del poble. Hi havia una masia antiga, deshabitada, les parets començaven a caure i a dins de creixien arbres i herbes. El bé home va sentir un veu de dona. Era un veu misteriosa, però no feia por. La dona deia:
agafa això, agafa això.
L'home vell va entrar a la masia per veure què era això. De sobte, l'home vell va veure com des de dins d'una habitació fosca sortia un braç amb un mà. La mà sostenia un plat d'or. L'home, com que no tenia por, va poder agafar el plat i va sortir tranquil·lament de la masia abandonada. Va tornar cap a casa seva amb el plat i va decidir vindre per poder comprar menjar i altres coses que necessitava per a la seva família. I tots van poder veure molt feliços. Conta explicat, conta acabat.
Contes per somiar.
El rei sobrevoló. Hi havia una vegada un país molt llunyat que tenia un rei molt particular. Es deia Sogloboló i era molt manaire. Havia prohibit a tothom que li digués la paraula. Es creia tan important i poderós que el seu voltant només volia sentir música. Quan algú ministre li volia comentar alguna cosa, abans havien d'explicar-la al flautista, que havia de trobar la melodia que millor podia desxifrar el rei.
Majestat, hem d'acudir a una festa molt important on aniran tots els reis.
Prou, prou! M'ho has de dir amb la flauta.
Majestat, ja sóc aquí.
Molt bé, ara ho entenc. Em posaré la millor capa per anar-hi, per demostrar que sóc el més poderós.
Era un viatge molt llarg i, de sobte, el Sogloboló va començar a notar un dolorós mal de panxa.
Ai! Ai! Ai, 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 ai!
Del ventre del rei va començar a sentir-se uns sonors retortillons i en qüestió de segons el pobre ja no podia aguantar-se més. Es va veure obligat a amagar-se darrere d'uns matolls i gairebé no va tenir temps de baixar-se els pantalons. Sense adonar-se en Sogloboló, es va cagar damunt la llarga i majestuosa capa. Quan tota la comitiva que l'acompanyava va descobrir que en Sogloboló arrossegava aquell fastigós pastís, va començar a petar-se de riure. Això sí, intentaven no fer soroll perquè ningú s'havia d'atrevir a dir-li la veritat.
Jo no li ho dic pas. Que ho faci el flautista, que per això hi és.
Va exclamar el més gest de tot. Però el flautista no les tenia totes i estava tan nerviós que ni es recordava de bufar.
Què diantre estàs tocant, flautista? Perquè no entenc res. O toqui salti clar o manaré que et talli la llengua ara mateix.
El flautista estava tan espantat que el pobre era incapaç de fer dues notes seguides. Finalment, va calmar-se i va aconseguir tocar.
Mira endarrere i mira endavant. Mira endarrere i mira endavant.
Semblava dir la flauta amb un so deliciós.
Què carai, diu la flauta? Que miri cap endarrere i cap endavant? No en tinc res.
Com que el rei havia de caminar molt dret perquè no li caigués la corona, cada cop que es girava per mirar, enrere no podia ajupir prou el cap per veure el terra. Per tant, no hi havia manera que reparés en aquells excrements que duia enganxat i amb els quals ja començava a treure totes les mosques.
Quina ximpleria! No sé què voleu que vegi. Prou, que no vull arribar a tardar la reunió. Ordeno que la resta del camí la feu en silenci.
Tots van a complir l'ordre al peu de la lletra. Quan el rei i la seva comitiva va arribar al lloc de la reunió i van entrar, els monarques i la resta dels convidats van sentir un olor repugnant i fastigosa.
Quina pudor, però quina pudor que fa. Puaf, és insuportable.
El rei Soglobolo continuava sense assabentar-se de res.
Demano la paraula.
La sala va esclatar en un murmuri general.
Si us plau, senyors.
Però ningú no callava. Finalment, un rei molt elegant va atrever-hi a parlar.
Oh, gran rei Zoglobolo, perdona la meva gosàdia, però crec que parlo en nom de tots els presents. Tu que és un rei dels reis i ens empla de tots. Tu que és un rei que no ho ve tot. Per què no fas una ullada al qui hi ha darrere teu? Perquè no entenem com t'atreveixes a presentar-te davant nostra i a demanar la paraula, portant una tifa enganxada a la capa.
Les rialles ressonaven per tota la sala.
Mireu-lo, tan elegant i arrogant, i du la capa plena de merda.
En Soglobolo es va treure la corona, va girar el col i va descobrir la tifa.
Mare meva, quina vergonya! Per què ningú m'ha dit res?
El rei, avergonyit i humillat, va decidir tornar de seguida al seu regne. De tornada, va comprendre que la culpa de tot el que li havia passat era seva, per prohibir al seu poble que li digerissin la paraula. L'únic pecat que havien comès el seu súbdit era el d'obeir les seves pròpies ordres.
Sóc el vostre rei, i sense vosaltres no sóc res. Per això he decidit que escoltaré tot allò que vulgueu explicar-me, tant si és bo com si és dolent, perquè estic convençut que si us escolto mai més no tornaria a passar la vergonya que he passat.
I veo aquí un gat i veo aquí un gos que aquest conto ja s'ha fos.
Contes per somiar.
Les quatre branques.
Hi havia una vegada, en un país molt, molt lluny, tots els animals del bosc passaven gana i amb prou feines quedava aigua. Va aparèixer un conill molt pobre caminant trist pel camp, quan un mag va lliurar-li un saquet amb quatre branquetes.
Són màgiques i tindran més màgia encara si saps usar-les bé.
El conill estava morint de gana, però va decidir no menjar les branquetes pensant que podria utilitzar-les en coses millors. Quan tornava a casa, va trobar una ovella molt vella i pobra, que amb prou feines podia caminar.
Dona-me'l alguna cosa, sisplau!
El pobre conillet no tenia res, excepte les branques que li havia donat el mag. Aleshores, va recordar que els seus pares li havien ensenyat a compartir les coses amb els altres. Va treure una branca del sac i va donar-la a l'ovella. En aquell moment, la branqueta va brillar amb mil colors, tot mostrant la seva màgia. El conill va tornar al seu camí, una mica trist, perquè tenia una branqueta menys, però feliç al mateix temps, perquè l'ovelleta la necessitava més que ell. El mateix va passar amb un anar sec i una gallineta coixa.
Si us plau, jo m'estic morint de fam. Ajudeu-me, si us plau.
Estic molt cansada, sóc molt vieta i ja no tinc forces ni per caminar. Ai, algú pot fer alguna cosa per a mi?
Ara només li quedava una branqueta màgica. A l'entrar a casa va explicar la història als seus pares i els seus pares van estar molt orgullosos de la generositat del seu fill i del seu comportament. Quan va mostrar l'única branqueta que li quedava, va sortir el seu germà petit plorant de fam. I el conill li va donar l'última branqueta perquè no plorés més. Aleshores, va aparèixer el mag en un gran soroll i li va preguntar al conillet.
On són les branquetes màgiques? Què n'has fet?
El conill es va espantar i va començar a posar excuses, però el mag el va tallar dient.
Et vas dir que eren per utilitzar-les bé. Surt amb mi a veure què has fet.
El conill va sortir tremolant de casa seva. I sabeu què va descobrir? Doncs que tots els camps del voltat s'havien convertit en una zona plena d'aigua i menjar per a tots els animals. Hi havia tot de floretes meravelloses, de colors molt diferents i de formes ben estranyes i molta aigua, moltíssima aigua. El conill es va posar a saltar molt content de veure que la màgia consistia que la generositat i l'amor que dones als altres retorna a tu multiplicat per mil.
i ve d'aquí un gat i ve d'aquí un gos, que aquest conto ja s'ha fos.
Contes per somiar.
No tinguis por. La primavera és l'època especial, sobretot perquè arriben les papallones. Són al voltant de les flors i alegren el paisatge amb els colors de les ales tan maques que tenen. Hi havia una papallona que es deia Peti. En mirar-la, no tenies aquella emoció que senties amb les altres. Més aviat, era solitària perquè mai s'integrava. Només a la primavera érem totes les altres, però no es relacionava amb ningú. Un dia la Peti estava a terra descansant, quan va escoltar que algú cridava ajuda.
Auxili, auxili!
I la Peti s'hi va apropar i va veure que una formiga s'estava ofegant a la riera. Així, doncs, la Peti la va ajudar. Des d'aquell moment, la fràgil, com es deia la formiga, no es volia apartar de la Peti, perquè s'havia perdut i anava al darrere de la papallona. La fràgil, com era petita, feia moltes preguntes.
Peti, digue'm per què mai vole. Per què les teves ales no tenen brillantor com les altres?
La Peti li va respondre.
Mai has tingut por? Per qui jo sí? Tinc por de volar. Oi, qui mai m'has vist a volar?
La fràgil li va dir.
Però tens ales, has de volar com totes, oi?
La Peti es va emprenyar i no volia parlar. La fràgil es va escapar a la riera, on va conèixer la Peti. Ella volia tornar a l'altre cantó perquè pensava que la mare era on s'havia perdut. Per tant, va agafar una fulla i es va posar a sobre, com si anés en un vaixell, però no s'adonava que la fulla s'enfosava i va començar a cridar ajuda. La Peti ja estava en camí, perquè ja s'havia adonat que la fràgil no era amb ella, i anava cap a la riera quan va sentir la formiga cridant. Però la Peti no aconseguia arribar al vaixell, ja que era lluny de terra i es va posar nerviosa. En aquell moment va pensar a volar. No es recordava de la por, només volia ajudar la fràgil. Ho va intentar moltes vegades i va tancar els ulls fortament. Quan els va obrir, ja era l'aire, voltant. Es va apropar a la fràgil i la va salvar. La formiga estava molt contenta. Després va demanar-li que busqués la seva mare. La Peti ho va fer. Va tornar on s'esperava la formiga. La va agafar i la va apropar a on era la seva mare. En aquells instants va veure que les ales canviaven, que ja tenien aquella brillantor i va estar molt agraïda a la fràgil. Així, una papallona covarda es va enfrontar amb la por i la va guanyar, perquè els seus somnis van ser més forts que la por.
Contes per somiar.
Un conte sense conte. En un lloc molt lluny hi vivien dos germans, la Neus i l'Oriol. Una nit, tots dos van tenir el mateix somni. Es tractava d'una fada que li agradava que li expliquessin contes.
Hola, nois. Em podríeu explicar un conte?
Sobre què tema vols que t'expliquessin un conte?
Sobre les flors.
No, sobre les flors ja en conec molts.
Sobre l'amor?
Sobre les muntanyes.
No, també conec molts.
Sembla que la fada coneix tots els contes del món.
I ara què farem?
Els nois al matí ens van llevar molt aviat i van parlar amb els seus pares del somni.
Què ha passat, nois? Per què esteu tan nerviosos?
Res, mare.
Mare, hem tingut un somni molt estrany.
Parla, filla. Quin somni has tingut?
Hi havia una fada que ens demanava un conte nou, que ningú no hi coneguessis.
Sí, filla. És la fada dels contes. Ja la conec. I l'àvia també. Heu d'explicar-li un conte que la fada mai ho hagi escoltat.
Mare, què fent ara?
Demaneu-li a la gent que us expliquin contes que hagin escoltat.
L'Oriol i la Neus van recórrer tot el poble parlant amb els avis i les àvies, amb les pares i les mares, amb tots els nens i les nenes, intentant trobar un conte nou. Era una feina molt esgotadora.
Tinc una idea fantàstica.
Digui'm, Neus, quina idea tens?
El conte començarà així. En un lloc molt lluny hi havia dos germans, la Neus i l'Oriol. Una nit tots dos van tenir el mateix somni. Es tractava d'una fada que li agradava que li expliquessin contes. Però dels germans no troben un conte nou i finalment van pensar explicar a la fada un conte sense conte.